Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Avui dia els joves van al teatre? És una pregunta que em plantejava jo l'altre dia, ja que cada vegada és molt més difícil captar l'atenció dels joves amb el desenvolupament de les noves tecnologies. Cal destacar que un important percentatge de joves ja no recorren al teatre com a elecció o activitat d'oci. Dins del sector cultural s'ha perdut la tendència d'anar a veure espectacles de manera habitual i fins i tot de manera esporàdica pels més joves. Per tant, és una problemàtica existent en els últims anys que no s'ha visibilitzat prou. Considero que cal animar la gent jove i adolescent a seguir amb els hàbits culturals per a mantenir la cultura i l'essència de l'espectacle. Això sí, uns preus populars també ajudarien a que aquests joves i no tan joves poguessin permetre's el luxe d'accedir al cinema, teatre i també als concerts, que, per cert, avui en dia les entrades estan a preu d'or. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem ara amb la predicció meteorològica per les properes hores. Diuen que l'estabilitat ens acompanyarà durant tota la setmana, excepte dijous, quan arribaran algunes pluges febles al Pirineu. I a finals de setmana tindrem una nova pujada important de les temperatures. I sortim a les carreteres amb els amics del Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara. Eduard Sánchez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, seguim parlant encara de l'actitud en retencions a diferents trams. De moment, no és una tarda complicada, però sí, com dèiem, amb volum de trànsit. De moment, per exemple, l'autopista P7, el punt habitual entre Santa Perpètua, Barberà, sentit sud, la C58 a Badia, en sentit Terrassa, també a Ricollet, i a Montcada i Reixac en sentit Barcelona. A la C-17, el tram de Parets i Sadavall, que va més carregat, sobretot en sentit nord, en sentit Vic. I també trànsit lent a l'aturada, especialment a la Pota Nord, on hi ha hagut un vehicle variat tocant el nus de la Trinitat. El que queda encara és lentitud, aturades entre Santa Coloma, pràcticament des de Badalona, i fins al nus de la Trinitat. A les dues rondes encara força moviment a les dues, especialment en sentit Besòs a les dues. I per últim, a l'autopista B-23, amb el trànsit una mica aturat a la zona de Molins de Rei, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació des del Servei Català del Trànsit. I ara, atenció, perquè parlarem d'un tema que hem anat parlant al llarg de la programació de la cadena COPE a Catalunya, les criptomonedes. Parlarem del perill. Sabíeu que un 30%... han pujat les denúncies per estafes amb el tema de les criptomonedes? Els Mossos d'Esquadra han rebut ni més ni menys que 3.500 reclamacions en un any per delictes vinculats amb aquesta moneda virtual. En parlem amb Yolanda Bernal i també amb el Francisco Canals, amb Francesc Canals, que és especialista en ciberdelictes.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¿Necesitas un impulso para la carga y descarga en tu negocio? En Elevaciones Reco contamos con la mejor gama industrial con las que podrás optimizar tu tiempo y concentrarte en lo que mejor sabes hacer. Entra en elevacionesreco.com o llama al 617 789 859.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500 familias a recuperar lo que es suyo. No solo sus hogares, sino su paz mental y tranquilidad. En Desokupa sabemos lo importante que es tener un hogar y trabajamos duro para asegurarnos que cada familia pueda mantener el suyo. Si tienes un problema con ocupas o inquilinos precarios, llámanos al 93 494 3540 o entra en nuestra página web desokupa.com.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y el mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, protagonistes, opinió, informació...
Andrete, quería preguntar por Vitor Roque.
El colaborador máximo del equipo. Ha sido el debutante más joven de la selección absoluta de Brasil desde Ronaldo Fenómeno en 94.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ha vist en les criptomonedes una oportunitat per invertir i fer diners en una època de molta incertesa, però és que al mateix ritme que ha crescut aquestes inversions ho han fet també les estafes. Les denúncies per estafes relacionades amb criptomonedes van créixer un 30% l'any passat, segons xifres dels Mossos d'Esquadra. I tot fa preveure que aquest 2023 es tancarà amb un nou increment. És així, Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, i què és el que fan aquests estafadors? Doncs crear plataformes online fent-se passar per un lloc web d'inversió. Les víctimes poden consultar dades i gràfics falsificats sobre els guanys que obtindrien, cauen en la trampa i acaben comprant moneda virtual. Acostumen a ser persones sense gaire experiència financera. Què podem fer per evitar-ho? Doncs primer de tot contrastar la informació sobre possibles empreses d'inversió. Ho explica Francisco Jiménez, que és vicepresident de l'Associació d'Afectats per Estafes amb Criptomonedes.
Fomentar la formació e informació de aquelles persones que quieren invertir en criptomonedes. Esto es fundamental, porque si no se tiene una buena información y formación de dónde se está invirtiendo, pues es carne de cañón la persona para que sea víctima de un fraude.
A diferència del diner tradicional, del diner metàl·lic, darrere de les criptomonedes no hi ha cap recolzament d'entitats públiques. És una moneda molt poc traçable i, per tant, és ideal per als estafadors, per al crim organitzat. Francisco Jiménez reconeix que el nombre d'estafes va a l'alça.
Es un crecimiento, pues lamentablemente exponencial, ¿no? Porque todo el mundo de las criptomonedas pues se da a conocer cada vez más y también a medida en que las redes sociales se usan más, pues principalmente el vehículo prioritario, ¿no? Que usan los estafadores para llegar a las víctimas. Entonces, nosotros hemos visto en los últimos 2 años un incremento muy grande del número de afectados.
En el cas de les criptomonedes, no necessiten intermediaris en les transaccions i atenció perquè una vegada hem comprat o venut, no podrem cancel·lar l'operació. L'Associació d'Afectats reclama una regulació específica perquè hi hagi més seguretat al voltant d'aquests moviments.
Estamos todos pendientes ahora del reglamento MiCA, que no termina de salir. Estamos ya terminando el año, todavía no se termina de poner de acuerdo, ¿no?, para publicar este reglamento por parte de la Unión Europea, lo cual pues aportaría mucha seguridad jurídica a la inversión en criptomonedas. Las criptomonedas pues ahora mismo están en muchos aspectos en un limbo. Hay una pequeñita regulación fiscal, pero no hay una regulación específica.
I una altra recomanació a tenir en compte. Només els estafadors demanen pagaments amb criptomonedes. Cap negoci, cap empresa que operi de forma legal ens demanarà criptomonedes per avançat. Si ens trobem en aquesta situació, hem de tenir clar que es tracta d'una estafa.
Avui és un plaer parlar amb Francesc Canals, periodista especialitzat en ciberdelictes i director de ciberdelinqüència.net. Senyor Canals, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Anem al principi. Què és la criptomoneda? Tothom més o menys té una idea, però estem parlant d'una cosa física o una cosa virtual. Què és exactament?
Bé, la criptomoneda és un criptovalor. No existeix en realitat, no és un paper timbre o un paper moneda. I, per tant, al final, amb el món de l'economia, amb el món de la societat d'informació, les coses valen allò que la gent està disposada a pagar. És una moneda totalment virtual que es caracteritza per la seva opacitat i perquè està totalment fora del sistema del que és el sistema financer i bancari governamental tradicional. Uh-huh. I, per tant, també s'ha esdevingut una moderna eina per tota mena de ciberdelinqüents, ja que podríem dir que és una eina, oi, al servei d'inversors, però també al servei de tota mena d'estafes.
Perquè hi hagin ciberdelinqüents, ha d'haver-hi forats la xarxa perquè això passi o no?
Bé, no necessàriament. El que tenen que haver-hi són persones, ciutadans, que potser no són gaire crítics quan interactuen amb internet i que estan disposats a pagar amb criptomonedes o a caure en diferents modalitats d'estafes. I n'hi ha moltíssimes, molt conegudes. Fins i tot, per exemple, les apps dedicades a cercar parelles s'han emplenat d'estafadors, de persones que asseguren tenir una bona feina, un molt bon tren de vida, oi?
Sí.
I que ofereixen a les seves víctimes una petita inversió, a vegades de milers d'euros, de centenars d'euros per invertir en un criptovalor. Molt en compte, perquè moltes vegades es tracta de fraus a la carta, de persones que intenten, d'alguna manera, utilitzar la popularitat que tenen els bitcoins, que tenen les criptomonedes, perquè és veritat que sempre se'n parla als mitjans de comunicació,
sí.
I, per tant, miri, en aquest moment inclús existeixen empreses de telemàrqueting que el que fan és trucar massivament a milers de catalans diàriament, oferint també inversions en criptovalors. Molt en compte també perquè poden ser estafes, oi, que proliferen en aquest moment.
Uh-huh. Quanta part de culpa té l'usuari d'internet a l'hora de fer, no sé, aquestes compres de criptomonedes o d'altres ciberdelictes? Ho dic perquè moltes vegades cliquem allà que no sabem què és exactament. Hi ha una part important de no coneixement, no?, del que estem fent.
Sí, evidentment, perquè l'usuari ha de ser doncs menys desconfiat, però sí que una mica més crític, oi? Aquí també entra una mica el factor picaresca, perquè hi ha moltes persones, per exemple, que per estalviar impostos, doncs diuen, doncs pagaré un criptomonedes, no? O quan compren un producte per internet, fan una transacció financera, mm. I és aquí quan el ciberdelinqüent moltes vegades entra. Miri, en aquest moment també parlem del que és el fenomen de la criptocriminalitat, és a dir, hi ha tot un establishment internacional de màfies que ja operen únicament en criptomonedes, és a dir, màfies dedicades al tràfic d'armes, al tràfic de drogues, a les estafes internacionals, i que ja tenen amb els criptovalors l'única eina financera. Fins i tot, perquè tinc una idea, a Catalunya s'estan intervenint granges de criptomonedes, és a dir, igual que ha succeït amb el fenomen de les granges que havien de cannabis, oi, de marihuana,
sí.
També hi ha granges clandestines que estan a llocs rurals, que estan a polígons industrials, s'enganxen il·legalment a la corrent elèctrica, i els Mossos d'Esquadra també i la Guàrdia Civil van darrere d'aquest tipus d'instal·lacions. És veritat que parlem d'un fenomen subterrani que no fa gaire soroll, però també és veritat que les criptomonedes estan arribant a tots els racons de la societat en forma de conferències, en forma de congressos. Sembla que hi ha tota una mena de febre compradora amb la qual també, per suposat, no falten ciberdelinqüents que intenten estafar, persones que asseguren que pots guanyar molts diners en poc temps, amb un risc que és zero, i que t'ofereixen una inversió que moltes vegades acaba sent un frau.
Francesc, quin és el perfil dels ciberdelinqüents? I després la pregunta, és fàcil enxampar aquesta gent?
No és fàcil, perquè penseu que estem parlant d'un sistema xifrat, de també que hi ha un tema transnacional. Moltes vegades la policia perd la jurisdicció i aquell que t'estafa amb una criptomoneda pot estar a l'Índia, pot estar a l'Austràlia o fins i tot en un paraís cibernètic. Això vol dir un país on fins i tot allà potser no és un delicte, oi? També penseu que les criptomonedes no estan amb el sistema bancari tradicional, és a dir, que un cop pagues no pots revertir l'operació i aquell producte o aquella inversió que és fraudulenta no té, diríem, volta enrere, oi? És com un pou sense fons. També és veritat que es pot denunciar, però moltes vegades clar, és d'alguna manera que tu com a consumidor també has decidit, diríem, operar fora del sistema bancari tradicional. Són operacions molt difícils de seguir i que tenen també una mica pues, aquest tema de la picaresca ciutadana. Bé, per cert, ara mateix també parlem d'una figura emergent dins del món de la ciberdelinqüència, que són les criptomàfies i els criptoatracadors, és a dir, màfies que, al igual que atracar un banc, s'atraquen i es roben els diners a través d'atacs de phishing, intenten accedir al moneder virtual d'algú que té un criptovalor i literalment doncs, col·lapsen el teu ordinador i s'emporten informació. Això està, diríem, existint, i al metavers també hi ha atracs bancaris que succeeixen amb el món virtual, amb personatges que són avatars, però que existeixen darrere d'una pantalla de plasma.
Francesc, hi ha molta gent, han pujat, dèiem, les reclamacions, la gent que ho denuncia. Quan un li passa una cosa d'aquesta, se li queda una cara, una mica una cara de l'elo, no? De dir, com m'ha pogut passar això? Hi ha molta gent que no denuncia perquè diu, clar, ara aniré i em dirà, mira aquest, ha caigut, No, és que si no es denuncia, no sabem què passa això. És necessari denunciar.
Sí. Sí, totalment, perquè és quan la policia, diríem, té eines estadístiques policials i també per conèixer, oi, que és el que hi ha darrere d'una web, d'un anunci. Penseu que, per exemple, molts ciberdelinqüents s'ofereixen a través de la premsa d'anuncis classificats, anuncis que apareixen, que desapareixen, però també moltes vegades a través de perfils que estan a Twitter, que estan a Facebook, que, diríem, inicialment ofereixen una proposta d'amistat o de xerrar d'un determinat tema, però que d'una o altra manera t'acaben, diríem, oferint criptomonedes. També penseu que les criptomonedes es fan també amb el sistema de mineria, és a dir, això vol dir ordinadors que pensen tot el dia i que d'alguna manera també poden fabricar criptomonedes. Penseu que en aquest moment el 50% d'ordinadors i telèfons mòbils són zombis, vol dir que tenen malware, que tenen virus que infecten total o parcialment. Això vol dir que milers i milers de telèfons mòbils estan, sense que ho sapiguem, al servei de la indústria de la mineria de criptomonedes, és a dir, que el nostre mateix mòbil o terminal podria estar treballant silenciosament per manegar dades, diríem, per computar dades i poder crear criptomonedes. Això és un tema, doncs bé, molt curiós, oi?, però que forma part de la moderna ciberdelinqüència. Bueno. Molt important també, ara amb el tema de la guerra, amb el tema d'Israel, hi ha moltes fraus en temes de caritat i donacions, moltes ONGs que apareixen, que són fictícies, són webs que es munten pràcticament en 24 hores i que ofereixen també, diríem, fer una donació, donacions que a vegades són molt petites, oi, que són de 10 euros, de 50, de 100 euros, però que argumenten tenir que ser pagades en criptomonedes, oi? Bé, perquè el banc de destí té problemes, o perquè és un país en guerra, on estan les targetes bloquejades, molt en compte també perquè són webs moltes vegades multinacionals de les cibermàfies que s'aprofiten de la popularitat d'un conflicte bèl·lic per també estafar el consumidor.
Bueno, ha estat una conversa superdidàctica per tota la gent que vulgui saber més. Ciberdelinqüència.net, allà trobaran coses d'en Francesc Canals, company periodista, especialista en ciberdelictes i, com dèiem, director d'aquest Ciberdelinqüència.net. Gràcies per la conversa, Francesc. Una abraçada.
Que tingueu una bona tarda digital.
Les 7 de la tarda, 19 minuts. Estàs escoltant la Linterna COPE, Catalunya i Andorra. Hem parlat ara de criptomonedes, però atenció que ara parlem d'una cosa totalment diferent. Parlarem d'escoles i en concret de menjadors escolars. Què han de menjar els nens a les escoles? Quina seria la millor dieta, la més equilibrada? L'altre dia llegia que hi ha col·legis que tenen fins a 17 menús diferents. Atenció, que es diu ràpid. En parlem.
amb la presidenta del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la Roser Martí.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, no, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mañana en La Linterna tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación e investigación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en La Linterna y con Fundación La Caixa.
Els menjadors de centres educatius cada cop tenen més presents les diferents religions i opcions alimentàries, així també com les al·lèrgies i intoleràncies, però de vegades apareixen situacions complicades. Avui en parlem amb la presidenta de Codinucat, que és el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, la Roser Martí. Senyora Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
He sentit fins i tot que hi han més de 19 menús diferents, no? Depèn dels menjadors escolars. Això és poc? Massa? Està bé?
Bueno, és el pa de cada dia. Cada cop hi ha més intoleràncies, més al·lèrgies detectades i al final hem d'adaptar a la situació de cada alumne. Això sí, sempre i quan aquest alumne porti una prescripció mèdica, perquè s'ha fet d'alguna manera un abús en la petició de diferents dietes, molts cops.
Ah, sí? Sí? Gent, per exemple, que demana celia, dieta de celia, qui no ho és?
No, per exemple, aquesta concretament no, però, per exemple, doncs, igual a un nen no li agrada un determinat aliment,
sí?
I llavors, des de casa, s'indica al menjador escolar que aquest nen és al·lèrgic, quan realment no ho és, simplement és que no li agrada aquell aliment. Llavors, això és una situació que diàriament a la cuina d'un càtering o a la cuina pròpia de l'escola, doncs complica evidentment la gestió, perquè no és el mateix tenir un menú basal i diferents variants de dietes, 10, 15, 20,
sí,
que tenim 30. I llavors per això es fa la petició de que hi hagi un certificat mèdic conforme a aquell nen o nena té aquest problema o aquesta al·lèrgia o aquesta intolerància i nosaltres adaptem la dieta basant-nos en el menú basal que hi ha, que sigui el més similar possible al menú basal o estàndard que mengen la resta de nens.
Uh-huh. Què és el que hauria d'haver-hi sí o sí a un menú escolar? Roser.
Nosaltres sempre recomanem, i de fet així ho confirma l'Agència de Salut Pública de Catalunya, basar-nos en la guia d'alimentació en la primera infància. En la primera infància, si són llars d'infants, i si no, en una altra guia que hi ha, que està recentment actualitzada, sobre l'alimentació en l'edat escolar, que aquesta guia és pública, es pot descarregar a través de la pàgina web de l'Agència de Salut Pública i allí ens explica quina seria l'alimentació més adequada en aquests nens en aquesta edat. I a més, doncs, també ens indica quina seria la millor manera de programar un menú escolar en funció de les recomanacions que hi ha a dia d'avui.
Uh-huh.
Doncs, per exemple, que un cop o dos a la setmana de primer plat s'ofereixi llegums, que un cop o dos a la setmana s'ofereixi verdura, llavors un altre cop pasta i un altre cop arròs. Val? I quant a la part proteica, que seria de segons plats, doncs també fa molt d'èmfasi en substituir la proteïna animal i incorporar més proteïna vegetal en els menús escolars.
Uh-huh.
I a més, doncs també el que ens recomana és que hi hagi almenys quatre cops a la setmana fruita de postre i l'altre dia que sigui làctic i els acompanyaments o guarnicions, els segons plats, doncs que siguin de 3 a 4 cops amanida, o sigui, verdura fresca.
Uh-huh. No sé si és una sensació meva, però jo cada cop escolto més pares de col·legis de diferents comunitats autònomes que es queixen del menjar que hi ha a les escoles. Això és un problema no de l'escola, sinó del càtering que té contractat l'escola, no? Imagino, aquells col·les que no tinguin cuina pròpia.
Bueno, hi ha càterings que ho fan molt bé, o sigui, no perquè sigui un càtering realment doncs no sigui correcte el menú.
Uh-huh.
Al final el que sí que s'ha de mirar és que aquest menú estigui revisat o elaborat per un dietista nutricionista que compleixi amb les recomanacions que diu l'Agència de Salut Pública, i després la manera de cuinar, si és més apetitós, o la manera de servir, o el gust, això ja depèn del propi cuiner o cuinera. Sí, a vegades sí que és veritat que, per exemple, hi ha pares que tenen algunes creences i et poden dir, doncs, no m'interessa que posis el conill com a carn blanca en el menú escolar.
Mm.
Són pròpies creences que, bueno, no les tenen perquè complir tots els pares, llavors ho podem tenir en compte.
Uh-huh. Roser, què hi ha de mite o de veritat en això quan les mares o els pares diuen ai, el meu fill això ho menja a l'escola i a casa no ho menja, no? Quan, per exemple, les verdures, no sé si és que al col·le les disfressen d'una altra manera o realment estem una mica al caprici del nen i de la nena, no? No els obliguem, entre cometes, no? Per això després ho mengen a qualsevol altre lloc, allò que a casa no mengen.
Sí, sí que és veritat que això sol passar, i molts cops és perquè possiblement a casa no estem donant l'exemple que toca, no? A vegades ens diuen, és que el meu fill no menja verdures o no menja fruites, però vosaltres com a pares mengeu fruites i verdures? I et diuen no. Llavors, clar, hem de predicar amb l'exemple, això és molt important. Què passa? Que en l'àmbit escolar, en l'àmbit del menjador escolar, es recomana, evidentment, no forçar i respectar les senyals de saciedat dels nens. Però, d'alguna manera, ells estan copiant el comportament dels altres nens. Si veuen que un nen està provant una amanida, doncs tenen la intenció de provar-ho i potser, evidentment, no es menjaran tot un plat d'amanida, però sí que l'aniran provant i s'ho mengen, o almenys doncs, una cullerada o dues cullerades van provant. Després ja va en funció dels gustos, de les maneres que estan acostumats a les coccions que tinguin a casa... Però sí que és veritat que van copiant una mica el que fan els companys i això, doncs, a la llarga, doncs, va bé.
Uh-huh.
Almenys van provant aliments nous.
El que sí que és real, Roser, és que cada cop hi ha més nens més grassonets, no? Jo no dic que sigui la dieta de l'escola, òbviament, perquè ja dèiem que és una dieta equilibrada, però, clar, si després anem a casa, mengem menjar ultraprocessat, etcètera, clar, aquí ja és el problema. I si després hi ha el sedentarisme, no?, que també els nens ja no és com abans, que sortíem al carrer a jugar a pilota o a jugar a qualsevol altre lloc, a joc, però, clar, avui en dia internet, tot això fa que el nen sigui més sedentari, no?, ha fet augmentar una mica més que el nen no faci cap mena d'esport i això ho noti al seu cos.
Sí, sí, de fet, l'enquesta de Salut de Catalunya publicada recentment ens està afirmant això, ens està afirmant que hi ha un sedentarisme i que, a més, doncs, l'alimentació, sobretot en les famílies més vulnerables, doncs, no és la correcta, i això és el que porta a que hi hagi aquestes xifres de sobrepès i obesitat. O sigui, tenim la meitat de la població infantil amb un excés de pes. Això són xifres realment alarmants.
Molt.
A vegades quan et diuen, és que jo ja sé el que he de menjar, si sapiguéssim el que hem de menjar, possiblement no estaríem amb aquestes dades.
Mm-hmm.
Llavors, cal molta educació, tant a les escoles, però també en l'àmbit familiar, ja no només en pares, mares, sinó també en l'àmbit dels avis, les àvies, i, evidentment, doncs, que tinguin uns hàbits correctes, tant d'alimentació, tant de les hores de son, i també de l'activitat física.
Efectivament. Està clar que si un nen o una nena pateix alguna malaltia o d'alguna intolerància o d'al·lèrgia, s'ha de comunicar al col·legi i ha de ser un menjar idoni per ells, això està clar. Hem vist a col·legis, ho dèiem abans, que hi ha menjadors que tenen 19 menús diferents, fins i tot l'altre dia llegia que hi havia un que tenia o que demanen dieta paleo als pares.
Clar, aquí és on ja entra el tema de que el centre, doncs, o l'equip que porta la gestió de, d'aquell menjador, doncs s'ha de plantar una mica i...
Bé, clar, perquè no és un restaurant, això és...
Clar. Llavors, doncs, en cas d'al·lèrgies, intoleràncies, evidentment s'ha de fer i ens hem d'adaptar, però després en creences d'aquest tipus doncs no seria el millor.
Clar. Doncs avui hem volgut parlar amb la presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Està clar, ens ha quedat molt clar el missatge de que el que veuen a casa i el que es menja a casa després és un reflexe de lo que és o deixa de ser el nen i la nena. I és molt important mantenir una dieta sana, equilibrada, fer esport i deixar-nos el sedentarisme, perquè després això deriva en d'altres malalties. Hi ha molts nens que actualment tenen glucosa molt alta, bueno, que tenen, i és complicat, eh? Ens hem de fer mirar. T'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres.
Trobem, sí. Ens trobem amb dades de nens que pateixen diabetes tipus 1.
Sí, sí.
La diabetes tipus 1 és una malaltia que afecta o sempre ha estat afectada doncs, a persones majors de 40 anys.
Sí, sí.
I ens trobem en nens que tenen una malaltia d'una persona de 40 anys o més. Sí, per tant, la qualitat de vida que els espera a aquests nens, realment, si no canviem els hàbits, doncs, pobres, la qualitat de vida que tindran en un futur serà molt, molt pobra.
Doncs, molta atenció a allò que mengen els nostres nens i nenes, perquè som el que mengem, així de clar.
Sí.
T'agraeixo molt, Roser, que hagi estat amb nosaltres. Com dèiem, presidenta del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Doncs ens ha quedat ben clar allò que han de menjar els nostres fills. Ara arriba el moment, quan són 2:15 de 8 de la tarda, de l'actualitat del dia, i per això tenim amb nosaltres els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, de COPE Catalunya i Andorra, la veu de Yolanda Bernal, per donar-nos aquesta última hora. Bona tarda, Yolanda.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb els Mossos d'Esquadra, que en un operatiu conjunt amb la Policia Nacional, Interpol i FBI, han detingut a 30 persones, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, vinculades a la màfia georgiana. Es dedicaven als robatoris amb força a domicilis i al blanqueig de capitals, feien servir empreses pantalla i un d'aquests punts és un local del carrer Serrano de Barcelona. També el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha enviat una carta amb caràcter d'urgència al ministre de l'Interior, Grande Marlaska, per tornar-li a demanar que autoritzi l'escorta del pròfug Carles Puigdemont a Waterloo. En la carta, Elena remarca que fins ara totes les peticions han estat rebutjades. Avui mateix, però, el ministre de la Presidència en funcions, Félix Bolaños, ha donat a entendre que aquesta vegada sí que es tramitarà. I a Lleida, un incident entre un autobús urbà i un cotxe ha deixat 11 ferits lleus. Ha passat a l'encreuament de l'avinguda Prat de la Riba i el carrer Príncep de Viana, quan el conductor del turisme s'ha saltat el semàfor en vermell. L'autobús, per evitar xocar amb el cotxe, s'ha vist obligat a fer una frenada brusca. A conseqüència d'aquesta aturada sobtada, com deia, 11 passatgers han quedat ferits lleus.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
I ara arriba el moment de l'actualitat esportiva. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse? Companys, bona tarda.
Què li passa a Íñigo Martínez?
Doncs que ha passat per sala de premsa representant a la selecció espanyola abans de sortir cap a Nicòsia, on dijous juguen davant de Xipre, partit de classificació per l'europeu, però evidentment el tema pel qual se li ha preguntat són les famoses paraules de Xavi després del partit contra l'Alavés en relació que les crítiques de la premsa afecten el joc del Barça. Íñigo s'ha desmarcat una mica d'aquesta teoria, ha reconegut que el Barça no està jugant bé, que el vestidor treballa per millorar la línia de joc i que s'han d'aïllar d'alguna manera de les crítiques d'un entorn que potser encara està massa ben acostumat al futbol caviar d'altres èpoques, a Can Barça. Pel que fa a l'actualitat blaugrana, avui també és notícia l'equip femení, que afronta aquest vespre el primer partit fase de grups de la Lliga de Campions femenina, el Johan Cruyff, davant del Benfica. A l'Espanyol el nom del dia és el de Sergi Gómez. Diversos mitjans, entre d'ells Esports Cope, venim informant de la clàusula de renovació automàtica que té el central en el seu contracte. Si Sergi Gómez juga 45 minuts o més en un mínim de 20 partits al llarg de la temporada, haurà renovat automàticament el seu contracte per l'Espanyol una temporada més. Els de Ramis tornaran demà a la feina, s'atura la Lliga de Primera, no la de Segona, dissabte a Cornellà, Espanyol Elche, mentre que en passin a Poliesportiva, 8:45 del vespre, Eurocup Olímpic de Badalona, Joventut París. Els francesos líders de grup, els verdinegres amb moltes baixes i en futbol sala sorteig de les semifinals de la Supercopa d'Espanya, emparellaments Padma Futsal Cartagena i Barça Jaén Paraíso Interior.
Senyor Gil, gràcies. Més informació a Esports Cope. Fins demà, que vagi bé.
Fins demà.
Y seguro que te has dado cuenta, ¿no? Se acerca el final del año, las celebraciones, los regalos. Así que, ¿a quién no le viene bien un buen ahorro? Línea Directa presenta el mes de puertas abiertas, con hasta un 25% en el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No lo dejes pasar y cámbiate antes de que sea tarde. Vete directo a lineadirecta.com o llámales al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate un televisor OLED LG de 65 pulgadas por 1.799 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, ens estem fent ressò de diversos estudis on es revela que un 40% dels docents reconeix haver patit ansietat, esgotament mental, cosa que ha derivat en baixes laborals, dimissions de directors i fins i tot l'abandonament de la professió. Dades molt dures. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Sí, bona tarda. Dades dures que a vegades doncs ens trenquen aquest món idíl·lic que pot haver-hi doncs, o que podem dibuixar a les aules. I és que la pressió és molta i, per tant, doncs, l'absentisme laboral augmenta i també fins i tot el que és marxar d'una activitat que és molt vocacional. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, ha passat l'Àngel Maria, que exercia com a docent de llengua i literatura. I és un d'aquests casos. Ha decidit en deixar de costat l'ensenyament el curs passat, és a dir, és molt recent, fa pocs mesos. Com tu molt bé has explicat, Montse, ni és el primer ni serà l'últim que va patir doncs, el que s'anomena doncs, síndrome del professor cremat, i ens ha explicat el per què.
El caso fue que el desempeño en el aula, el día a día, ante el montón de complicaciones que uno se encuentra y que nada tienen que ver con la materia que imparte, es lo que a mí me ha ido sacando del trabajo. La sensación de llegar a un lugar en el que yo llegaba ansioso, nervioso, y en el que, sobre todo, tienes que atender en buena medida a chicos que no quieren recibir algunas clases.
Ángel María ha escrit el llibre Havia del verbo haver, una novel·la que narra la seva experiència a les aules. Reconeix que tots els mestres, tots els docents, han de fer-se càrrec de problemes que no els corresponen. I aquí potser és una mica la clau de tot. Van a les aules a ensenyar assignatures, coneixements, no assumir problemes, doncs, que en aquest cas poc tenen que fer dins de la seva feina, i creu que s'ha d'apostar amb més força per millorar tot el sistema educatiu.
També me pregunto si nosotros, com a professors de secundària, estamos preparados para atender a chicos con un montón de carencias de todo tipo, ¿no? Que pueden ir de los más básicos, es decir, carencias que tienen que ver con lo alimenticio, con la higiene, etcétera, carencias afectivas, carencias académicas.
Com tu molt bé has reiterat, Montse, si repassem les xifres, un 40% dels docents de tot Espanya ha patit ansietat, esgotament físic i també mental, i un estudi realitzat per Educo remarca que 2 de cada 5 docents sentin indiferència per la seva feina. Jo crec que aquí doncs, hi ha la dada més perillosa, 2 de cada 5 indiferència.
Molt bé.
Però és que, a més, 1 de cada 3 ha perdut la il·lusió d'anar cada dia a les aules a ensenyar a causa d'aquest clima que veritablement s'ha de revertir. I avui a l'informatiu migdia està el psicòleg Àngel Guirado, especialista en educació i a més president del Col·legi de Psicòlegs de Girona, el qual ens ha explicat una mica quin és el perfil del docent, del professor, de la professora. Sobretot té una dosi molt important de vocació.
Si no ets vocacional, si no t'agrada la docència, a més que et dediquis a una altra feina. I la segona, si ets vocacional, has de ser competent. És a dir, has de tenir els coneixements i les habilitats necessàries per afrontar una situació molt específica, molt concreta i molt puntual d'un alumnat en un entorn concret que té unes característiques molt vinculades a la societat que estem vivint actualment. I, per tant, no només has de tenir molt coneixement, sinó has de tenir altres habilitats que podríem anomenar habilitats toves, és a dir, no són les pròpies d'un docent concretament, sinó aquelles altres de relació, d'empatia, de tenir capacitat d'escoltar l'altre, d'aproximar-t'hi, d'ajudar-lo i d'acompanyar-lo en tot aquest procés. I això no s'ensenya moltes vegades, no s'ensenya.
L'entrevista que li feia Carles Lozada aquest migdia a Àngel Enquirado. Per tant, amb vocació, coneixement i empatia seria la trilogia del bon professor, professora. Però és evident que moltes vegades aquesta trilogia té un mur. El clima que pot haver-hi a les aules i a vegades també el contagi que es produeix entre tots els alumnes quan hi ha, en aquest cas, hi ha una mala disposició per aprendre.
Avui parlem amb Joaquim Pintado, que és el defensor del professor a Catalunya. Senyor Pintado, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
La figura del docent ha perdut autoritat?
Sens dubte. És veritat que creixen les baixes per ansietat i per depressió i augmenten doncs, les agressions, siguin verbals o les faltes de respecte. Però sobretot és això el que més, mal fa, la pèrdua d'autoritat. No hi ha, ara mateix a Catalunya no tenim tampoc reconeguda l'autoritat docent en el professorat i, per tant, el professorat es troba, doncs, inevitablement una mica indefens.
Què és el que ha passat per arribar a aquest punt, senyor Pintado?
Doncs això és una combinació de molts factors. Hi ha hagut diferents polítiques educatives que han anat canviant al llarg dels anys. No s'ha fet mai una estratègia de política educativa a llarg termini. I després doncs, hi ha uns canvis socials doncs, que tampoc han ajudat. La tasca docent doncs, té un component molt, molt alt avui en dia de càrrega burocràtica, a ràtios per classe amb molts alumnes. Això impossibilita doncs, també una atenció personalitzada doncs, als alumnes i a les famílies. I tot això combinat amb els canvis socials el resultat és el que tenim. Doncs una situació doncs, que ara mateix podem dir que ser docent doncs, no és una professió de les més agradables.
O sigui, que no es dediquen només a ensenyar, que ja és molt, a ensenyar una assignatura, una temàtica, sinó que s'ha convertit en un multitasking, no?
Això és així, sí. Hi ha una... La societat pretén... ja no diria la societat, sinó també els diferents organismes polítics d'ensenyament doncs, pretenen que els docents siguin tutors, mediadors, orientadors laborals, psicòlegs... No pot ser. Es necessiten més recursos, es necessiten personal especialitzat. Un docent doncs està especialitzat en una matèria, sigui història, llatí o matemàtica.
Sí.
Però no és un expert en psicologia ni en orientació laboral. Fa el que pot, amb tota la bona voluntat del món i amb formació contínua. Però es necessiten més recursos. Les escoles necessiten la figura d'orientadors i de psicòleg per donar resposta doncs, aquests canvis que també estem patint a la societat.
Joaquim, estem parlant d'una professió que t'ha d'agradar, no? O sigui, el que vol ser professor és perquè de veritat li agrada aquella tasca, no estem parlant d'una feina que estàs fent a disgust, no?
Correcte. És, el component vocacional és importantíssim i és comú en tot el professorat. Ara bé, això, la queixa que tenen aquests professors avui en dia, la que tenim tots, és volem ensenyar. La càrrega burocràtica no ens deixa ensenyar. Hi ha tot un munt de producte de moltes vegades dels canvis legislatius en la política d'educació, doncs, mm-hmm. Hi ha tota una càrrega burocràtica o tota una sèrie de protocols, són molt feixucs pel dia a dia del professorat. Mm-hmm. Al final, el crit que és el que més es sent és volem ensenyar.
Exacte, perquè l'educació, Joaquim, ha de venir de casa, no?
Això és així. El que passa que abans es parlava d'ensenyament, ara es parla d'educació. Avui en dia la tasca del professorat no és només ensenyar, sinó també és educar. És una altra de les coses que veiem, no? Que hi ha una tendència a desviar o focalitzar totes aquestes tasques que s'haurien de fer, doncs, a nivell familiar o social, i estem focalitzant tot això en el centre educatiu, i no pot ser. Uh-huh. No dona abast a tots.
Clar. Quan hi ha algun conflicte a classe amb algun alumne, casos de bullying, que malauradament dia sí dia també estem parlant de casos que hi ha, els pares juguen a favor d'obra? Vull dir, els pares es posicionen al costat del professor, al costat del col·legi, o més bé tot el contrari?
Generalment, les famílies, diguéssim, confien, i bueno, aquí sí que fa una mica de reconeixement de la professionalitat no. dels docents, però normalment es posicionen del costat dels equips docents i dels equips directius dels centres educatius. Ara bé, sí que també hi ha famílies, potser, que els agrada o que tenen el costum de sobreprotegir els seus fills, yeah. I llavors posen en dubte, no? Aquí no hi ha, per això reclamem nosaltres aquesta llei d'autoritat docent, que posen en dubte, doncs, la professionalitat del docent. Pensem que un docent no normalment és un docent, hi ha un docent, hi ha un tutor, hi ha un equip docent, que és un conjunt de professors que avaluen, que decideixen, i després hi ha un equip directiu també al centre escolar. Per tant, és molta la gent implicada, hem de confiar en tot aquest personal, que és la seva professió.
Jo cada cop, Joaquim, que escolto que hi ha un professor cremat que ha deixat la seva professió, em dol, eh? Em dol perquè els que fem treballem amb el que ens agrada, amb una professió vocacional, fa mal, com pensar, fins a quin límit has d'arribar per dir, llenço la tovallola.
Sí, malauradament ens trobem casos. No és que siguin el més habitual, però sí que ens trobem casos de professors que diuen ho deixo perquè no em sento recolzat. Mm. Yeah. Per un costat tinc molta feina burocràtica i per un altre costat, un cop estic dins de l'aula, doncs no em sento recolzat. Tinc molts alumnes a dins de l'aula, no els puc atendre de la manera idònia, i tot això reverteix en una manca de qualitat de l'educació, d'això que ens agrada tant parlar, de la qualitat de l'educació, doncs, i aquí hi ha una manca evident, i professorat, doncs, una mica abatut, amb símptomes de, moltes vegades, és angoixa, jo no diria depressió, però sí d'angoixa, de dir, no arribo a tot, jo ho deixo, això sí que està passant, i a Catalunya mateix tenim la situació que tenim de manca de professorat en moltes àrees. Això, des d'AMPE Catalunya ho estem denunciant i ho estem reclamant, que s'inverteixi més, que es posin més recursos i que s'ajudi, sobretot, a que es recolzi el professorat.
Doncs inversió, i recordeu que els professors també són persones i també tenen els seus problemes, però ho deixen de portes en fora de l'aula. Joaquim Pintado, defensor del professor a Catalunya, gràcies per haver estat amb nosaltres i bona tarda.
Buenas tardes.
Los protagonistas de la actualidad.
Y les propongo hablar de algo que tiene un tanto alarmada la opinión pública mundial. el uso de la inteligencia artificial.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera,
la secretaria de Estado de Digitalización, señora Carmen Artigas Brugal.
Muy buenos días, Carlos. Yo creo que no tenemos que tener miedo, pero sí respeto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Papá Noel, Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh! ¡El viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años, el vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Un plan oculto para una misión imposible de cumplir.
Hay que matar a Hitler.
Basada en hechos reales.
Tenemos que demostrar al mundo que no todos éramos como él. Podemos servir a Alemania o al Führer. No ambos.
Cualquier problema puede resolverse con la cuidadosa aplicación de potentes explosivos.
Tom Cruise.
¿Por qué piensa que ustedes serán diferentes?
Valquiria. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche. En 13.
D'Horta està demostrant ser una de les entitats esportives amb més sensibilitat cap a les persones amb discapacitat, amb la creació d'un equip de waterpolo adaptat en el qual poden participar totes aquelles persones amb capacitats diferents, tant psíquiques com físiques. Avui la Mar Puerto ha parlat amb un dels jugadors que conformen aquest equip. Boi Mar, què tal? Bona tarda.
Sí, hem parlat amb l'Òscar, un dels jugadors del Waterpolo Ability. Amb aquest nom es coneix l'equip de la Unió Esportiva d'Horta. Van començar al gener, entrenen cada divendres al migdia i volen que tots aquells que vulguin puguin provar aquest esport.
Per nosaltres ha sigut una experiència molt positiva. En el nostre col·lectiu era una mica com impensable, no? El Waterpolo és un esport molt dur, nosaltres fem esports molt tranquils, hem estat entrenant durant aquests mesos i hem evolucionat molt bé.
L'Òscar pateix depressió crònica i ansietat permanent, patologies que comparteix també amb alguns dels seus companys i companyes amb els quals ja es coneixen d'abans. Ara el waterpolo els ha acabat d'unir i queden també abans i després d'entrenar.
Una manera de viure complicada, perquè tens altibaixos, i el fet de poder fer esport ens ajuda molt. I tant sols pensam que poguéssim arribar a poder formar part d'un equip així, no? Nosaltres, doncs, alguns ens coneixíem d'abans, fèiem activitats en una fundació, i va sortir aquesta proposta i per curiositat uns quants vam decidir venir. Alguns no han aguantat perquè és un esport dur, però les persones que han volgut quedar-se estem desitjant que arribi el divendres per anar a fer un cafè abans de l'entreno, l'entrenem i, bueno, ens ho passa molt bé.
I des del centre és el que diuen, quan estan dins de l'aigua no tenen aquells pensaments negatius, al contrari, són més aviat positius. D'aquí que hagin volgut apostar per aquesta labor social.
És una de les nostres millors teràpies. El waterpolo s'ha convertit en una de les nostres millors teràpies. De fet, hi ha gent que s'ha incorporat fa poc, que potser... Jo sempre l'havia vist molt trista, molt apagada, i és estar a la piscina, estem allà amb els companys i bueno, així canvia la cara, saps? Canvia la cara i actitud positiva i bueno, sortim d'allà rebentats, i això ens dona molta canya.
Així doncs, una iniciativa amb l'objectiu final que gaudeixin de l'esport i que agafin també confiança en ells mateixos.
Gràcies, Marc Puerto. I nosaltres recollim ja els papers perquè la Linterna des de Catalunya acaba, però continua, òbviament, amb Ángel Expósito i tota l'actualitat d'aquest dimarts 14 de novembre. Demà serà dimecres. Serà un dia intens, molt intens, políticament parlant. I ja sabeu que la COPE us tindrà informats absolutament de tot el que passi, no ja minut a minut, sinó segon a segon. Estarem molt pendents de tot el que passi demà, perquè demà podem tenir, o no, un nou president del govern, el president definitivament, no? Bueno, demà sabrem què és el que passa, estarem pendents. Ara, recordar-te que si vols tornar a escoltar alguna de les coses que hem fet, o tu que estàs ara mateix doncs, treballant i dius no, jo escolto el programa per la nit, doncs a través de Cope.es i les xarxes socials. Ha estat un plaer, salutacions de la Montse Rodríguez i Ángel Expósito i tota la seva gent, preparats per seguir amb la Linterna. Bona nit, adéu-siau.
Cataluña y Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
¿Sueñas con unas vacaciones inolvidables en el mar para el 2024? ¡Sí, sí, 2024! Desde Top Sailing Charter te recomendamos realizar ahora la reserva ya que los plannings están libres. Hay descuentos y los aéreos más económicos. No esperes más y disfruta de Baleares, Grecia, Turquía, Croacia y mucho más con tu familia o amigos. Entra ya en topsailingcharter.com o llama al 972-75-9290.
¿Qué tienen en común fiesta de aniversario, comida familiar, cena con amigos, con una boda, un congreso o una inauguración? El Catering La Yoca. Desde un coffee break a una cena de gala, pasando por un aperitivo, un menú de empresa o un buffet, todo solucionado con Catering La Yoca. Infórmate en el 93...